La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Bon dia, avui és divendres 26 de gener. Benvinguts de nou al Punt de Mira, el programa dels divendres de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, en què posem la mirada a totes les propostes que es fan aquests dies a la Conca de Barberà.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
I què farem avui? Doncs bé, d'entrada posarem la mirada ja a la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí, que aquest cap de setmana viu la seva 453a edició. En parlarem tot seguit amb el regidor de Festes de l'Ajuntament de l'Espluga, la regidora Erika Soriano, també amb la Maria Rosa de la Morena, que és membre de la coordinadora d'entitats, això referint-nos a la nit d'entitats i dels mèrits espluguins, que enguany estrena unes quantes novetats. I pel que fa a la fira pròpiament dita, en parlarem amb el regidor de Cultura, Jordi Torre. Per tant, avui en aquest Punt de Mira farem un repàs obvi en aquesta programació de la Fira de Sant Vicenç, però no només parlarem d'això perquè també anirem fins a Montblanc per conèixer la conferència dels confins de l'univers a l'astronomia popular, una xerrada que es fa aquest divendres al Museu Comarcal de la Conca de Barberà a càrrec de l'Alexandre Bonanit. Tot seguit, el Josep Ardila de Ràdio Montblanc conversarà amb ell per explicar-nos què és el que avui podrem conèixer en aquesta xerrada sobre l'univers. I bé, tot plegat aquest divendres 26 de gener, com els dèiem, a les portes d'un cap de setmana intens a l'Espluga amb la Fira de Sant Vicenç.
Intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig de ciutats glaçades.
Enguany la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí arribarà ja a la seva 453a edició, per tant es tracta d'una fira, com saben, històrica, i es celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de gener. Avui per parlar-ne tenim als estudis el Jordi Torre, que és el regidor de Turisme de l'Espluga. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, és una fira, com dèiem, centenària, amb molta tradició. Com arriba enguany?
Bé, doncs la fira arriba, com bé deies, no? Amb 453 edicions, doncs arriba amb, com ja és habitual, el quart dissabte del mes de gener, acompanyada de fred, com sempre, no? Si sempre ho hem dit aquí a l'Espluga, si no fa fred, no fa fira, no? Doncs arriba en fred, però arriba doncs, amb un programa d'actes doncs, molt similar al dels anys anteriors, perquè doncs, es manté en la línia, no?, que sempre he tingut la fira. Hem de pensar que, fi al cap, el que es tendeix ara habitualment doncs, és de dotar aquestes fires d'algun contingut extra, no?, que potenciïn també aquestes fires, però no deixa de ser no passa a ser una festa, és a dir, és una fira. Una fira té una visió, a part d'una visió doncs, turística, evidentment, doncs, té una visió comercial, i per tant una fira el que motiva és la vida al carrer, el comerç al carrer i aquest tema de paradisme, no? Les parades al carrer i doncs, que la gent sigui al carrer, que per això és una fira. I en aquest cas, doncs, com és així multisectorial, i ara s'hi va afegir doncs, ja fa uns anys el tema dels productes de proximitat, és això, no? Hi ha activitats complementàries, però bàsicament l'acte principal és la fira en si al carrer i a més doncs, l'acte de la nit d'entitats.
El motiu extra aquest que deies que a vegades es busca l'Espluga, no sé si hi existeix com a tal o quin seria.
Bé, alguna vegada hem intentat no buscar algun valor afegit, algun extra, però tot el que s'havia provat, jo recordo doncs, al principi d'encarregar-me doncs, del tema de la fira o d'aquest aspecte, no? Havia intentat doncs, buscar alguna cosa, alguna fórmula que li donés un valor afegit, però tampoc no té un regrullar. Hem de pensar que és això, no? Que és una fira al mes de gener, que la gent el que vol, inclús s'ha provat amb els actes que ja hi són habituals, per exemple, doncs el teatre que sempre hi ha habitualment, que organitza el casal el diumenge a la tarda, doncs perquè ja és també com una tradició que el diumenge a la tarda de la fira hi hagi teatre, és una sessió de teatre que, si tu vas a mirar, sempre comptes almenys amb el mateix número d'espectadors, perquè la gent, hi ha gent que per ells la fira és això, és sortir, hi ha gent que surti dissabte al matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda, i la seva activitat durant la fira és això, pujar als carrers amunt i avall, això que dèiem, no? A vegades la fira és estreta, costa passar, és el que busquem la gent, no? Que trobar-te amb altra gent allí, parar-te, saludar amb aquest, amb l'altre, i encara que hi hagin doncs, activitats, doncs, que s'han anat provant, que si posar-hi presentacions de llibres, que si conferències, que si algú de més tema doncs, cultural, doncs, evidentment té el seu petit públic, el que hi pugui haver, però la gent el que vol és l'activitat al carrer. Llavors, doncs, quins actes són els que sí que tenen repercussió al carrer? Doncs a l'esmorzar del dissabte, evidentment l'esmorzar del diumenge, perquè va lligat doncs, amb la fira comarcal de l'oli, i que a més aquest any doncs, la cooperativa també ha apostat per ampliar-la, que sigui fira comarcal de l'oli i del vi novell, perquè volen presentar doncs, el vi jove d'aquest any. Doncs, aquestes activitats sí, perquè és el carrer, no? O sigui, el que sigui el carrer i a peu de parada, doncs això va tenint més o menys motivació. Els que es fan actes que es puguin fer paral·lelament i fora d'aquest àmbit de la fira, doncs bueno, tenen els seus adeptes. Si hi ha escacs, si hi ha tenis taula, doncs hi haurà la gent interessada en aquestes activitats, però no un aspecte per grans masses, no? O sigui, és la gran activitat és al carrer i és al costat de les parades.
Entrem, si vols, després en parlem una miqueta a més detall de reflexió sobre el model de fira, però ens deies una novetat d'entrada, que és aquesta, l'afegit de que enguany la Festa de l'Oli inclogui això del vi novell. En què notarem el canvi o què hi haurà de diferent?
Bé, en principi l'esmorzar, com ja és tradicional amb aquest esmorzar de la Fira de l'Oli, doncs ja incloia, no? De per si que quan tu anaves allí o quan tu vas allí a l'esmorzar doncs hi trobes el vi. El que passa doncs que fins ara era com un element més, és a dir, tu arribaves allí, hi havia la llonganissa, hi havia el pa torrat, hi havia les arengades, doncs també hi havia el vi. I es feia molt d'èmfasis amb l'oli, és a dir, sí que l'oli es promocionava molt, sobretot doncs a la gent de fora que participa en aquest esmorzar doncs li promociona molt l'oli, i el vi era un element secundari, és a dir, allí al damunt de la taula hi ha els porrons, quan es anaven buidant doncs, els mateixos membres de la cooperativa el anaven omplint directament de la garrafa, doncs el que farà és també promocionar aquesta imatge, no? És a dir, doncs, ells el que faran és una mica la comercialització també d'aquest vi, no? De dir, vale, doncs, l'oli que hi ha damunt les taules no és directament un setill, sinó que és l'ampolla aquesta doncs, de l'oli que puig, i perquè la gent vegi, no?, una mica la marca comercial d'aquest oli, doncs el vi també anirà en aquesta línia, és a dir, serà el vi nou, el vi de la collita nova, de la collita 2017, no?, doncs que ara tot just està sortint i s'està embotellant, doncs les primeres, podríem dir, de forma simbòlica, les primeres ampolles de vi d'aquesta barema 2017, doncs seran presentades, no?, com si diguéssim, en aquest esmorzar, en lloc d'optar doncs, pels porrons amb el vi a doll que hi havia habitualment.
I aquest oli, aquest vi, es podrà comprar?
Sí, els mateixos de la cooperativa, el que passa doncs, que ells el que volen és fer-ne promoció. Ells sempre han pensat, perquè nosaltres sempre els hem dit, doncs posem, i evidentment al punt on es venen els tiquets i al punt on ells s'ubiquen, perquè després també tenen el seu espai quan fan concurs d'allí oli, doncs allí hi ha oli, evidentment suposo doncs, que aquest any també optaran per tenir-hi vi, però ells el diumenge de la fira ells van allí a fer l'esmorzar. i ells volen promocionar l'oli, volen promocionar el vi, donar-lo a conèixer, i a partir d'aquí ells ja ho diuen, qui el vol comprar ja sap on el pot trobar, no? Però bueno, sí que sempre fem una mica d'incís que hi tinguin una mica de representació, no? De, bueno, si algú ve de fora que només aterrissarà a l'Espluga, doncs aquell dia, pel que sigui, perquè s'hi troba per altres motius o perquè ve expressament doncs, a donar un temps a la fira, doncs que el pugui comprar. I sí que normalment doncs, el punt de venda dels tiquets o així, doncs intentem que ells tinguin, com que ja en tenen igualment per tenir, per servir a les taules, doncs d'aquest mateix pugui ser comercialitzat.
Molt bé, continuem ara parlant del fet de qui inaugurarà la fira, que enguany doncs, ho vam conèixer a principis de setmana, serà Jordi Turull, doncs, diputat electe de Junts per Catalunya, qui havia estat també conseller de Presidència de la Generalitat. Per què s'ha optat per aquest perfil de persona i bueno, com ha arribat d'aquesta notícia?
Bé, el tema doncs, va sorgir en una de les reunions que vam fer amb l'equip de govern. Val? Va ser doncs, qui podem demanar, no? que sigui l'inaugurador de la fira. Sempre intentem doncs, que sigui alguna persona, és evident que tindrà més mobilització, no? com més mediatisme pugui tenir en aquest cas l'inaugurador. L'any passat, per exemple, doncs, vam optar perquè l'inaugurés l'Octavi Bono, era un tema doncs, que també teníem pendent, que jo doncs, havia parlat directament amb ell, que teníem ganes de que vingués, de que vegés al poble, de que ell ha estat molt treballant també colze a colze doncs, en el seu moment quan estava al Patronat de la Costa Daurada i després des de l'Agència Catalana de Turisme doncs, amb el tema de la Ruta Templera, no? I llavors vam optar, com que va ser l'any en què s'havia inaugurat la Ruta Templera, el 2016, doncs per això vam optar que la Fira del Gener la inaugurés ell. Aquest any dèiem, doncs, algú en el moment polític, primer ens vam plantejar en el moment polític en què estàvem vivint i estem vivint en aquests moments, doncs és probable que ens sigui difícil poder trobar algú de cert ressò o amb cert mediatisme, no? per venir a inaugurar. Bueno, doncs dius, comences a buscar recursos, no? De veure en qui podem optar. Vam dir, doncs, és evident que anar baixant una mica doncs, l'escala d'inauguradors, doncs ja hi som a temps, i acabes mirant doncs, quin target de gent tens, doncs, no sé, a nivell de Diputació, a nivell de Parlament, i vam dir, doncs, ostres, una de les propostes podria ser doncs, algun dels diputats, no? Que ara tornen a ser diputats electes, i de fet, doncs, avui amb la Constitució de la Mesa, doncs, ja també ja formem part del nou Parlament de Catalunya, i que tingui un simbolisme també pel moment que vivim, no? Doncs amb tot el tema de presos polítics, doncs algú que visqui en primera persona doncs, tot aquest tema i que hagi viscut tot aquest tema. Vam dir, doncs preguntem, anem preguntant amb les diferents opcions, evidentment doncs, nosaltres per tema de contacte doncs, amb qui teníem més ràpid poder-hi contactar doncs, era amb el Jordi Turull, amb el Josep Rull, però bueno, el Josep Rull doncs, va ser aquí a l'Espluga també no fa tant temps, abans de tots els moviments dels últims mesos, no? Però havia estat aquí a l'Espluga, vam dir, doncs, preguntem-li al Jordi Turull, a veure si estaria disponible. Llavors, en aquest cas, doncs, l'alcalde, el David, va contactar amb ell, li va fer una trucada a nivell personal, doncs, a dir-li, mira, Jordi, ens hem plantejat això, què et sembla? I ell va dir, doncs, em faria molta gràcia, no? I ja sabem doncs, que aquesta gent, les seves agendes van apretadíssimes i més en aquests dies que corren, no? Perquè doncs, hem de pensar que la fira just caurà entremig de que hi ha hagut la Constitució de la Mesa del Parlament, hi ha d'haver la investidura, seran dies doncs, de molt moviment per ells, està clar, doncs els vam dir, pensa, és aquell dia, ell va dir, m'intento muntar el que sigui, hem hagut, doncs, evidentment, de presentar una miqueta el guió de com anirà la sessió, com anirà tot aquí i allà per poder venir, però sí, ell ens ha confirmat que vindrà, que en té ganes, doncs, per tant, creiem que és una bona proposta que vingui ell, doncs, en el moment en què vam optar que vingués, doncs, Carme Forcadell en aquell moment, quan va ser també la presidenta de la Mesa, el que sigui, pensem que això li dona un cert ressò i també, doncs, li dona un cert prestigi a la Fira de l'Espluga.
El guió aquest és el de 11:45 del migdia del dissabte 27 de gener. Una de les novetats, o del que se n'ha parlat més fins ara d'aquesta fira, és la Nit d'Entitats, que també és la cita més significativa a l'hora de, doncs, per les entitats i tots els socis que en formen part. Enguany arribem a un canvi de format, d'una banda, incloent abans un concurs de preguntes sobre l'Espluga, i de l'altra, doncs, amb aquest canvi de format dels propis reconeixements, amb les votacions populars prèvies als reconeixements. En aquest cas, ja en vam parlar amb l'Erika Soriano, que és la regidora que se n'ha encarregat, però des del teu punt de vista, com valores aquest seguit de novetats?
Jo ho valoro molt positivament, no? El fet de que en aquell mateix dia tu comptis amb més participació de la gent, no? És a dir, quan la ciutadania hi pugui participar encara més, i no només aquell dia. És a dir, hem de tenir present, doncs, que per arribar a fer aquests canvis, no és uns canvis que es fan només des de l'Ajuntament o el regidor en qui li correspongui, sinó que aquí, doncs, hi ha hagut una comissió de treball, no?, que ha treballat amb la remodelació de tota aquesta nit d'entitats, amb la creació, doncs, aquesta novetat, no?, aquest joc del perche que s'estrenarà aquella nit, o inclús el sistema de vegades, doncs, hi ha la gent que hi col·labora més activament, doncs, tota aquesta gent, i que crec que és d'agrair, doncs, la tasca que s'ha fet, no?, perquè a vegades, doncs, és una feina que no es veu i que realment hi és, són moltes reunions, són moltes hores per preparar això, però hem de pensar que és un sistema en què hi podrà participar moltíssima gent amb diferents nivells, no? Hi ha gent que simplement el que optarà per fer a la nit d'entitats, potser no assistirà aquell dia allí, però ha votat. Per exemple, no? Doncs fins ara els reconeixements ja venien marcats, també es parlava, doncs, amb la comissió, en què hi havia la coordinadora d'entitats, hi havia l'Ajuntament, es decidien una sèrie de propostes que proposaven les mateixes entitats, no? Però d'allí s'escollia. Doncs ara el que s'ha fet és una miqueta la mateixa línia, aquí s'han escollit les propostes, però aquestes propostes es posen a votació. Llavors és tota la ciutadania que té l'opció de decidir qui seran els premiats en aquestes diferents categories, no? Fins ara, doncs, també el que eren les bases, doncs, eren molt sui generis, o sigui, una miqueta, doncs, anaves fent pel que tu creies que era digne de reconèixer, però ara, doncs, s'ha estipulat una mica més les bases, què hi entre, què no hi entre. Està clar i que no seran unes bases definitives de per vida, perquè és el primer any també que es posen en pràctica, no? Doncs caldrà veure, caldrà fer-hi matisos, de dir, ostres, doncs, potser ho tenim pautat així, però és que resulta que tenim alguna cosa, perquè és molt difícil fer unes bases que ho englobin tot, és complicat, però crec que s'ha fet molt bona feina, que aquest any, doncs, hi ha una sèrie de candidatures que la gent pot votar. Pel que em consta, pel que he pogut parlar amb l'Erika i això, doncs, hi ha molt bona resposta per part de la gent en les votacions, i això també avui em comentava, doncs, que amb les inscripcions del que fa aquest joc que hi han de participar, doncs, les entitats, doncs, també hi havia força grups que s'havien animat a apuntar-se, doncs crec que això és bo, no? Perquè tot el que sigui revitalitzar aquella nit i donar-li dinamisme, doncs, o que qualsevol valor afegit que se li doni any rere any és un plus també que tenim. L'any passat, doncs, es va fer també aquesta aposta per fer aquell vídeo de les entitats, doncs, va ser una cosa que va agradar molt, doncs aquest any, vinga, posem-hi el joc. Es tracta d'anar innovant, no?, i posar-hi cada any alguna cosa nova, doncs, que tingui aquella mica de xispa, que digui, vinga, va, doncs sí, participo a la nit d'entitats, vai, i formo part d'aquesta nit d'entitats, no?
Això, la nit d'entitats, que en els darrers anys ha buscat la seva via per anar-se, doncs, reinventant. En tot cas, però, tornant a la reflexió de la fira, sembla ser que en el format de fira aquesta solució o aquest camí no es troba, i des de la part més crítica s'acusa a vegades, doncs, que falten potser algunes propostes per tal d'incentivar a la gent que es cregui aquesta fira. Per exemple, clar, l'atractiu que deies abans de pujar i baixar els carrers on hi ha les parades, però fins i tot costa que els mateixos propis productors locals hi siguin, no? No sé, hi ha com una sensació de que s'haurien de fer coses, però al mateix temps no es fan perquè tampoc es veu gaire marge de millora.
És, a veure, sempre s'ha dit, sobretot amb el tema de la fira, no? Per exemple, altres, que li podem dir festa, li podem dir fira, però altres fires o altres opcions que tenim aquí al municipi en format de fira, doncs tenim una festa de la Verema, que també és un sistema d'expositors, que l'any passat, doncs, vam estrenar una fira de la cervesa, no? Són necessàries que ja són molt tematitzades i amb un públic expositor, podríem dir, no?, més local. Això també facilita moltes coses. Ens en faríem, creus, moltíssima gent, moltes vegades, el difícil que és fer qualsevol petit canvi amb el tema, o sigui, qualsevol canvi que tu volguessis fer a la fira, un canvi de format, ara diguéssim, no, és que busquem una activitat, doncs, per omplir, no sé, alguna franja horària del dissabte a la tarda, per dir alguna cosa, que una mica d'activitat, doncs, no sé, a la plaça del Casal. El moviment entre parades, o el que tu programis alguna cosa amb un horari diferent, o amb un horari del que ells consideren com a franja comercial, tu contraprogramis alguna activitat en un punt que no sigui proper a aquestes parades, pot provocar, doncs, que hi hagi parades que diguin, no, és que l'any que ve no ens interessa venir. Ho hem dit diferents vegades aquí, no, és que hem anat parlant del tema de la fira, sempre s'ha, doncs, intentat fer aquesta recol·locació també de parades per fer-la com una mica més sectoritzada, no? Doncs, de dir, vinga, a la plaça posem-hi el productor de proximitat, en un altre tram de carrer, doncs, posem-hi un altre tipus de productor, no? és complicadíssim. O sigui, podríem dir que s'agafi així, doncs, no amb el sentit literal de la paraula, però que és com una mica com una màfia dels paradistes, que ells mateixos, perquè de totes les fires, i jo això ho he observat amb els anys, hi ha paradistes que els veus aquí a l'Espluga, i després quan rodes a fires d'aquí dels voltants o d'altres llocs, que també els veus, no?, i els saludes doncs, perquè els coneixes d'aquí a l'Espluga, i dius, com és que a l'Espluga... No sé com tu acabes fent que sempre tens al costat aquest, aquest i aquest, i ara estic a la fira d'Alcover, per exemple, i al costat tens aquest, aquest i aquest, que són els mateixos, no? Ells mateixos són molt reacis a moure's, i ells mateixos tenen una mica com les seves lleis no escrites de les parades, i que dificulta molt, n'hi ha molts, que moltes vegades nosaltres, evidentment, les inscripcions a la fira les fem abans de Nadal, no? Perquè amb la proximitat que tenim les festes de Nadal, doncs durant el mes de novembre nosaltres obrim les sol·licituds per tenir una parada. Hi ha gent que et diu, enviem el programa. I dius, el programa, perquè depèn del que hi hagi el programa, vindré o no vindré, perquè si allí hi ha moltes activitats i veig que la gent pot estar distreta tot el dia amb activitats, no m'interessarà venir. Evidentment, nosaltres això sí que ho vam tallar d'arrel fa cosa de 2 o 3 anys, a dir, no et podem enviar el programa, perquè nosaltres el programa el anem tancant els dies previs, perquè bàsicament som temes d'entitats així, però sí que ens podríem trobar ara, imagina't doncs, que aquest any diguéssim, no, ara hi programem moltes activitats, aquest any, doncs evidentment, com que ja serien aquí no tindríem data, però que l'any que ve no s'inscrivissin paradistes, llavors el sentit de fira que dèiem abans de comerç doncs podria veure's afectat, no? Que el tema de que participin més productors d'aquí, doncs també s'ha intentat, s'ha intentat amb els comerços d'aquí, per exemple, doncs de dir participeu a la fira, si voleu sortir al carrer també és un fet que costa, vull dir, sortir amb una parada a la fira, doncs vol dir moure't del teu horari comercial, també, perquè la fira ja has de ser al matí, al migdia algú t'ha de vigilar la parada, o hi has de ser tu, tots recordareu, per exemple, doncs una de les grans parades que sempre hi ha doncs, a la part de dalt de tot allò Escarulla, doncs la cistelleria treu la seva parada al carrer, n'hi ha alguns doncs, que sí que ho intenten i que no els hi fa res sortir, però clar, doncs és també la predisposició del comerç, no?, de dir, doncs, sí, vull ser, vull sortir, i poso una parada, això... Vol dir que el dissabte has de ser allí, que el diumenge has de ser allí, perquè el que sí que no val és dir, doncs no, jo el dissabte al matí sí que hi seré, després recullo i ens queden allí buits al mig de la fira. Ja, però els problemes tenim que tu tens una continuïtat a la fira i en sé que aquell dissabte doncs, algun paradista no se't presenta, doncs allí et queda un buit que has de mirar a veure com el trampeges, el que no podem permetre. O sigui, qui està a la fira s'ha de comprometre que hi serà dissabte i diumenge.
Tot aquest és l'entramat de la fira, no és senzill com deies. També assenyalant el programa d'actes, un pes important de les entitats que doncs, inclouen les seves activitats o d'altres que fan de forma extraordinària també en aquest calendari, en aquesta programació d'actes, i que al final també acaben sent una miqueta l'essència d'aquesta fira, no?
Sí, sí. Bàsicament les entitats, i val a dir que no són actes que anem a buscar nosaltres com a ajuntament, és a dir, no, tu no persegueixes a les entitats en aquest cas de dir, ei, que faràs algun acte per la fira, sinó que són actes que, si t'hi fixes, també molts són consolidats, no? Doncs, per exemple, un acte el dissabte a la tarda del Club Atlètic doncs, fa molts anys que hi és, ja sigui una presentació d'un vídeo, d'un llibre, i sempre miren que sí, doncs, alguna cosa també bastant de proximitat. Hem tingut anys doncs, que l'any passat doncs, van presentar aquest vídeo dels 40 anys de la cursa atlètica de la Festa Major, hi ha hagut anys que la xerrada doncs, ha anat a càrrec del Toni Morlans, aquest any el fa l'Èrica, o sigui, gent d'aquí no? Doncs, que també fan l'activitat. El tenis taula, que des de que s'ha consolidat aquí el municipi, doncs, també hi engloba l'ESS, i també és una mica un pregó per ells, no? A veure, n'hi ha que no són un fet extraordinari perquè sigui la fira. Si agafem el programa de la fira, veurem doncs, que el divendres de la tarda el que hi ha programat són partits de tenis taula del club d'aquí de l'Espluga, dels Carquinyolis, doncs ells, si no fos la fira, també tenen els partits el divendres a la tarda. És difícil fer-ne ressò i que algú sense ser fira digui, ah, doncs mira, m'arribo fins a veure el tenis taula, doncs perquè no hi pensem, perquè ja tenim l'activitat. El fet de posar la teva activitat habitual, de dir, doncs també la poso aquí al programa, no vol dir que sigui un acte més de la fira. És que el fet de ser allí, doncs pot pensar algú, ah, doncs mira, m'hi arribaré, o aprofito que és la fira, faig una jornada de portes obertes, doncs com ja fa un parell d'anys que està fent també el club de tenis taula per donar-se a conèixer, no? O doncs els dels escacs, els hi coincidia que aquest any la competició els hi cau amb el dia de la fira, i aquí l'Espluga doncs han dit, ei, doncs podem sortir el programa? Doncs sí, i ets a temps, no? Els jubilats, doncs volem fer aquesta exposició i som a temps d'inaugurar-la a la fira? I tant, vull dir, i té cabuda. A vegades també costa quadrar els horaris, no? Perquè doncs, són 2 dies i s'han d'anar omplint tots, però s'intenten doncs, encabir tots aquells actes que les entitats demanen de poder fer.
Molt bé, doncs Jordi, no sé si hem de remarcar alguna cosa més d'aquesta fira d'enguany. Com dèiem abans, és ja la 453a, vull dir que hi ha moltes edicions en la
moltes
història,
edicions,
en aquesta trajectòria.
L'any passat, precisament, discutíem, per dir-ho de forma simpàtica, no? Doncs amb una persona de Montblanc, perquè el catàleg de fires de la Generalitat de Catalunya, quan va ser el temps de la Fira de l'Espluga, doncs evidentment va sortir, i va sortir que l'any passat, 452a edició de la Fira de Sant Vicenç, i entre parèntesis posava una de les més antigues de la Conca de Barberà. Això va crear un revulsiu, no? Mm. Perquè que si la Fira de Sant Martí és més antiga, que si la Fira de no sé on... Val a dir que... probablement en origen no és la més antiga, perquè aquesta fira doncs té el seu origen en l'època medieval i n'hi ha doncs, que ja són del segle XII o del segle XIII, però és l'única que s'ha mantingut 453 edicions ininterrompudament, és a dir, no hi ha hagut cap any que s'hagi deixat de fer la fira. En canvi, les altres doncs, potser es van fer al segle XII, després han estat quatre segles que no s'han fet, després s'han reprès, per tant, sí que podem dir que és la més antiga que no ha tingut cap mena d'interrupció al llarg d'aquests 453 anys. Esperem doncs, que aquest any tenim fira, esperem doncs, que duri molts anys més, no? I val a dir doncs, que ha patit de tot aquesta fira, eh? Ventades, nevades, pluja, de tot, però la fira ha aguantat, doncs creiem que té bona salut i que seguirà aguantant.
Molt bé, doncs Jordi Torre, regidor de Turisme, gràcies, i veurem això, aquesta propera edició, el dia 27 i 28, amb aquests actes afegits també el divendres 26. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
I continuem parlant de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga. Deixem de banda una miqueta aquest gruix principal d'actes, però de fet en seleccionem un de tot aquest programa que és el més destacat que podríem dir en aquesta fira, que és la Nit d'Entitats i dels Mèrits Espluguins, que enguany ve amb algunes novetats que ja hem anat explicant, però avui volem recordar. Per parlar d'aquest acte tenim a l'estudi l'Erika Soriano, que és la regidora de festes. Erika, molt bon dia.
Bon dia.
I també a la Maria Rosa de la Morena, que és membre de la coordinadora i avui la tenim com a representant de la coordinadora d'entitats. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, una nit d'entitats que enguany ve plagada de canvis. D'una banda, el format dels reconeixements, que és diferent, ha vingut enguany amb una votació prèvia, popular, i d'altra banda també amb un joc, un concurs d'entitats que es farà prèviament al sopar i la nit d'entitats. Comencem, si us sembla, una miqueta parlant del format dels reconeixements i expliquem quin és el que enguany s'ha posat en pràctica, no? Aquesta votació popular, menys premis, per què, Erika?
Doncs perquè l'any passat, quan va finalitzar la nit d'entitats, vam passar una enquesta a tots els que hi eren assistents i també la vam presentar online per tota la gent que havia deixat de venir o que no havia pogut venir, i en les opinions veiem doncs, que potser la gala es feia un pèl més llarga i que l'haver-hi tants reconeixements potser perdien una mica de valor, no? Donar-ne tants. Semblava que doncs, tothom pogués estar premiat, no? Sense desmereixer ningú, però hi havia com un excés de premis. Llavors, creem la comissió de treball. A través de la comissió de treball el que decidim primer és canviar aquest format, no? Pensem que hi ha d'haver unes bases, sí o sí. D'entrada, amb les bases ja deixem molts candidats fora perquè no les compleixen.
Clar, fins ara no hi havia unes bases establertes, diguéssim.
Establertes no. O sigui, es feia una mica el criteri del que s'havia anat fent sempre, però aquest cop doncs, les hem redactat per categories, hem establert les categories, les hem aprovat al Consell, i en base d'aquestes bases també ens ha ajudat ja a eliminar molts de les propostes que hi havien que ja directament no les complien, no?
No va ser fàcil, no? Fer les...
Sí,
les bases.
Fer les bases porta molta feina. Ens ha costat molt perquè tot eren supòsits i també som conscients de que s'hauran d'anar adaptant any a any, no? Perquè aquest any doncs, ja hem trobat petites coses que s'han d'anar canviant. I després d'això el que hem fet és vam fer els tres finalistes i després vam decidir doncs, que fos un procés de votació popular perquè pogués implicar també més a la gent i així ho hem fet.
Clar, tots aquests candidats i candidates eren propostes que feien les mateixes entitats, oi? Vull dir que omplien una fitxa i en aquest espai havien de destacar els que creien que podien ser possibles nominacions.
Sí, això no l'hem canviat. Això és com sempre se feia fins ara, no? Que les entitats eren qui proposaven, però després de tota la que s'ha proposat, aquesta comissió que vam crear doncs, va valorar segons la normativa que s'havia fet, els que entraven i els que no, algú se va descartar ja perquè no entrava dintre, no, d'aquesta normativa que havien fet, i després ja els que van quedar pues se va passar a la votació popular perquè hi hagués més gent implicada, com diu la Erika, i també perquè el poble se lo sentís com més seu, no?, aquest premi. I jo, personalment, i suposo que la Erika també, bueno, tots, no?, que l'hem comentat a la comissió, estem molt contents de la resposta que ha hagut, perquè déu-n'hi-do la de gent que ha contestat.
Hi havia 15 nominacions i com han anat aquestes votacions?
Doncs estem molt contents perquè, com diu la Maria Rosa, ha participat molta gent. Ha participat un total de 337 persones, 11 de les quals eren presencials. També hem hagut de treure doncs, alguns nuls o alguns vots de persones no empadronades, que també els ha fet gràcia votar, però la normativa deia que havies d'estar empadronat a l'Espluga. Per tant, aquestes persones han hagut d'anar fora. Però pensem que ha sigut molt interessant perquè és això, no? És una manera de fer-t'ho més seu i és una manera de que tu puguis decidir qui hi haurà havent a dalt de l'escenari. I a part, el factor sorpresa, perquè això és sorpresa...
Clar, no se sabrà fins quan.
No, es sabrà el mateix moment de la gala. Els propis finalistes tampoc no ho sabran, eh? Fins al moment de la gala. Obrirem un sobre i allí es desvetllarà. Sí.
Clar, aquest també és un component que enguany s'ha buscat en aquesta gala. En qualsevol cas, les entitats que reconeixen no han passat aquest procés de votacions, oi?
No, perquè al final és la nit d'entitats i dels mèrits espluguins i totes les entitats ja tenen prou mèrit per la seva activitat que desenvolupen durant l'any, no? No creiem que s'hagi de fer un filtratge. Tampoc aquest any potser sí que n'hi ha bastantes, però també ens trobem anys que hi ha molts més. L'any passat recordo que hi havia 32 mèrits individuals i els mèrits d'entitats eren molt inferiors. Per tant, la castanyada, m'ho invento, doncs fa 10 anys un cop, o el local social de la Germandat es crea una vegada. Per tant, no creiem que s'hagi de deixar fora ningú ni de fer cap filtratge.
Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més dels reconeixements o podem conèixer alguna coseta més. No sé si es pot desvetllar quin serà el reconeixement material que es donarà.
Sí, el que hem fet és fer un diploma pels tres finalistes, perquè sí que estem d'acord en que hi haurà un guanyador al final de tot el procés, però els tres finalistes no deixen de no tenir mèrit o de no tenir-ne menys. Per tant, els tres finalistes pujaran a l'escenari, recolliran el seu diploma i la persona guanyadora doncs, disposarà d'un minut per si es vol adreçar al públic i rebrà un guardó que haurem personalitzat per ell.
Molt bé. Passem pàgina, va. Parlem ara del que passarà unes hores abans, podríem dir, que és el concurs del joc del Perche a l'Ego Contesto. D'on surt això?
Això surt, bueno, en la comissió li donem toms que podríem fer perquè les entitats se sentin una miqueta més implicades en aquesta festa, que podem fer una miqueta per a crear una interacció entre elles i, bueno, i surt la idea de fer un lloc entre les entitats. I després de donar-li molts tombs, pues bueno, i també van decidir fer un lloc de preguntes que tinguessin a veure sempre sobre coses de l'Espluga. I bueno, també entre tots van pensar diferents noms i al final va quedar el joc del Perche a l'Ego Contesto, perquè són com els dos noms que més a la comissió, no, els que més nos van agradar, no sabíem com decidir-nos i van pensar, bueno, els dos queden bé, és el joc del Perche, però després és a l'Ego Contesto, no, que queda com molt esplugui això. I el joc del Perche va sortir una miqueta perquè el Perche és com aquell lloc on guardem les coses que tenim històricament en les cases i moltes vegades són molt importants, però al estar allà guardades durant molt temps de vegades queden en l'oblit, no? I entonces és una miqueta amb aquell joc del Perche a veure, copsar una miqueta no solo el que saben les entitats espluguines sobre la seva vila, sinó com estan de memòria, perquè moltes vegades queden allà arraconades al Perche i se nos oblida, no?
Un concurs de preguntes sobre l'Espluga en què hi participaran les entitats. Ja s'han inscrit? Com està aquest procés?
Doncs aquest procés està tancat, acabava el dimecres 17, si ara no recordo malament, tot un èxit, comptem amb 13 entitats inscrites, i llavors el que vam fer va ser fer, en una de les reunions de la comissió de treball, vam fer un sorteig per tal d'emparellar-les. Sí? El joc consisteix en que dues entitats pugen dalt de l'escenari i d'aquestes dues només en pot cada una, que passa doncs a la semifinal, i totes les de la semifinal també competiran de dos en dos, i a la final arriben un total de 3 entitats.
Val. I a la final què passarà llavors?
En cada fase s'incrementa el nombre de preguntes i la dificultat de les preguntes, i al final doncs obtenim una entitat que és la guanyadora de la primera edició del Joc del Perche, que s'endú doncs un guardó que anirà passant d'any a any a l'entitat guanyadora, i un pernil perquè se'l puguin menjar entre la
gent. El pernil no passarà, no?
No, el pernil se... Bueno, vam pensar que un pernil estava bé perquè així creava també germanor, no? Ajudava a fer un pa de tomàquet i pernil amb la mateixa entitat. I aleshores, bueno, pues el guardó, pues tindran com l'honor de guardar-lo durant un any, aquell guardó, fins a l'any següent, que aleshores, bueno, si són ells mateixos i si no és una entitat el que ho té. I aleshores cada any també es gravarà el nom de l'entitat que és guanyadora.
Molt bé. Això serà el pavelló del Casal aquest dissabte. Posem horaris. Quin serà el funcionament?
Doncs a 8:45 hi ha la convocatòria per la gent. Quan hagin arribat les entitats començarem el joc del Perche. Més o menys calculem que durarà 40-45 minutets. Per tant, sobre 9:45, més o menys, doncs començaríem a sopar. I a 11:45 començarà la gala.
Val. Crec que del joc del Perche més o menys està tot explicat, i el que en definitiva serà una miqueta la sorpresa, no? L'acceptació que pugui tenir, o els resultats, això ja en parlarem a posteriori, però parlem de què passarà després de la gala, perquè també aquesta nit d'entitats hi ha una altra proposta musical que servirà per tancar la jornada, que és el concert de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que posarà la música en aquest espai i que servirà també, Erika, doncs, per acomiadar la nit del dissabte, que és potser la més simbòlica, no?, de la fira.
Sí, el mateix grup, doncs, ho decidim també tot la mateixa comissió de treball. Vam estar parlant de quin era el format que volíem. Com que l'any passat també vam fer l'enquesta i el resultat va quedar com molt dispers, no tenim clar quin és el format de festa, però el que sí que sabem és que és una festa com de curta durada, no?, que després la gent doncs marxa relativament aviat. Per tant, doncs, hem pensat en fer alguna cosa que sigui un pèl més cultural, i és un dels noms que havíem proposat dins de la comissió de treball, i per tant hem decidit apostar per això, a veure com funciona.
Molt bé. En qualsevol cas, les tres propostes o el conjunt d'aquests actes al pavelló del Casal és un format que enguany es proposa, amb algunes adaptacions, altres novetats, però que entenc que pels propers anys també serà flexible, no?, d'adaptar-se al que pugui opinar la gent.
Sí, l'any passat va ser com el punt de partida, no? Vam canviar una mica el format, vam portar doncs el Pep Poblet, vam fer un vídeo de totes les entitats, vam projectar les opinions dels premiats a través de vídeos, es van fer un nou format de diplomes. Bueno, és anar-ho canviant. Vam fer les enquestes, que ens van demostrar doncs el que realment pensava la gent, que no van ser pas gens negatives, però sí que vam veure que la gent agraeix canvis i agraeix nous formats, i a partir d'aquí, doncs, per això mateix creem la comissió de treball, que jo personalment penso que ha sigut una eina excel·lent. Ha sigut dur. Diria que un total de 8 reunions molt... no pesades, però dures.
Productives.
Sí, molt productives, però també molt dures, perquè anàvem una miqueta cegues a l'hora de crear les bases, hi havia moltes opinions. Ha sigut difícil, però jo penso que valdrà molt la pena, perquè de fet ja s'està demostrant, no?, que amb les votacions per internet ha sigut un èxit, bueno, la votació popular, perdona, i les inscripcions al Joc del Perche també.
Jo personalment voldria dir que el treballar amb aquesta comissió, com ho diu l'Eric, és veritat que les reunions han estat de vegades dures i això, però que per mi personalment han estat molt enriquidores, i penso que en general per tothom, i a més no s'ha permet el treballar a diferents entitats que estaven com molt barrejats, no? De culturals, esportives, de moltes edats, i entonces, clar, d'aquesta manera sí que et dones compte, no?, de la diferència d'opinions que hi ha per el segment d'edat o per el segment, sí, bueno, no?, diferents coses, no? I ha estat molt, molt enriquidor i molt bé, i que som conscients que és un llarg camí, que no és fàcil fer un canvi, però que l'estem fent amb molta il·lusió i que, bueno, que tot just comencem, uh-huh, i que tenim les portes obertes, i enguany, no, Erika, també passarem una altra enquesta, que preguem a tothom que, sisplau, col·labori i nos doni totes les idees que tinguin, perquè sobre això, pues, bueno, la idea és seguir treballant fins a lograr tenir una nit d'entitats i mèrits espluguins que nos agradi a tots i que sigui aquella cosa referencial per la fira de que, uh-huh, carai, hem d'anar, no? Nos falta una miqueta, pensem, sobretot en el que és el format de que vagi al sopar, captar el jovent, però jo estic convençuda que és una cosa que hem d'anar treballant i que se les olvide això de que això és un rotllo, sí, i que les comenci a agradar, i el que dic, no?, que sigui referència de la fira, tenim, i que nos... que els espluguins se sentin orgullosos de que tenen una nit d'entitats i mèrits espluguins i que això acaba sent important, no?
Molt bé, doncs posem punt final en aquesta entrevista. Potser, Erika, escoltarem ara una miqueta el que n'espera la Maria Rosa, però tanquem amb la teva esperança o l'objectiu que creus que es podria aconseguir enguany.
Bueno, ho deia una miqueta abans, no?, que penso que hi ha un objectiu molt important que hem aconseguit, que primer és implicar moltes entitats. O sigui, quan la nit d'entitats és teva, te la sents teva precisament, te l'estimes, l'aprecies, no?, vols que surti bé i vas amb il·lusió. Això és el que hem intentat fer amb totes les entitats que s'han volgut adherir voluntàriament a la comissió de treball. Penso i crec i sé que hem fet molt bona feina, ja s'està demostrant amb això que deia, no?, amb la quantitat de votacions i amb la quantitat d'inscrits. El total d'inscrits al sopar encara no el sabem, però bueno, suposo que rondarà una mica el mateix que cada any. L'enquesta és una bona base d'informació per saber com anem i cap on anem, i sí que és veritat que no és fàcil sempre acontentar tothom i que hi ha un públic, doncs, que si pensa que no és que no, o si pensa que sí és que sí, però cap aquí anem, no? Esperança, doncs, de que surti bé, de que la gent hi estigui a gust i de que a poc doncs, anem canviant i anem cada cop sent més i implicant més a les entitats.
Molt bé, doncs gràcies a les dues, Erika Soriano, regidora de Festes, i Maria Rosa de la Morena, membre de la coordinadora d'entitats. Gràcies i molta sort en aquesta, podríem dir, estrena d'aquests canvis a la nit d'entitats. Molta sort.
Moltes gràcies. Gràcies.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Vaja, deixem de banda la Fira de Sant Vicenç, els prometíem també que parlaríem d'un acte a Montblanc, i és que aquesta tarda es farà una xerrada sobre l'univers que farà l'Alexandre Bonanit. Josep Ardila, està tot a punt, oi?
Aquest divendres, dia 26 de gener, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà arrenca les activitats del 2018 i arrenca novament amb el Fòrum Omnes, que són aquest fòrum, aquest seguit d'activitats on de manera periòdica es parlarà de molts temes diferents. I avui el tema que es tractarà és l'univers, l'astronomia, i per parlar-ne avui ens acompanya la persona que farà aquesta xerrada, l'Alexandre Bonanit. Alexandre, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies avui per acompanyar-nos. Escolta'm, avui la xerrada, el títol de la teva xerrada és Dels confins de l'univers a l'astronomia popular. Hi ha de nota de què parlarà, de què anirà aquesta xerrada, però vaja, avança'ns una miqueta com anirà la xerrada d'aquest vespre.
Mira, la xerrada estarà estructurada com en dos parts. El títol d'aquí, Els confins de l'univers, seria la primera part, en la qual parlarem de l'univers conegut, com està organitzat, quins són tots els objectes que el conformen, i aquí és on ens n'anirem fins als confins d'aquest univers. I serà una xerrada aquesta primera part amb un perfil més tècnic o més científic, tot i així explicat amb un llenguatge totalment proper. És una xerrada d'introducció a l'astronomia. Mm-hmm. I la segona part seria més la vessant d'un treball de recerca que he fet jo de com es veien les estrelles a casa nostra, d'aquí lo d'astronomia popular.
I què has pogut observar a través de fer aquest treball? No sé què podràs explicar concret, alguna cosa concreta que pugui ser interessant per atraure aquesta gent i que vingui aquesta tarda, Alexandre?
Bueno, una mica bàsicament en astronomia popular, sobretot antics oficis que estaven lligats a la Terra, com és la pagesia, els pastors, la gent de mar, ells treien informació del cel, determinats astres els hi marcaven a l'hora de llevar-se per anar a vermar, o ells veien els seus dibuixos a dalt al cel. Llavors, una mica intentarem explicar a la gent tot aquest coneixement que realment s'havia perdut.
Home, realment és interessant perquè durant moltíssims anys hem mirat al cel per fer la nostra vida quotidiana i encara ara ho fem, no? Sempre mirem al cel, no?
Sí, bueno, és un element que el tenim cada nit allà. Aquí a la Conca encara podem parlar que és un lloc bastant interessant perquè hi ha poca contaminació lumínica, llavors gaudim d'una bona qualitat del cel nocturn i realment això doncs és un tresor que hem de fer almenys per la part que a mi em toca. El meu objectiu és com intentar connectar a la gent, no? Fer una tasca divulgativa i pedagògica sobre tots aquests valors.
Quan fas xerrades, conferències, la gent li interessa tot això, Alexandre? És a dir, a la gent li agrada descobrir coses sobre les estrelles, sobre el cel, perquè és una cosa segurament molt desconeguda, no? És una cosa tan immensa i tan gran que fa que també sigui molt desconeguda, segurament, oi?
Sí, realment, sí, com pel que fa al contingut de tot el que tenim a l'univers, una part molt important del que s'explica o del que explica els astrofísics són teories que estan fora del nostre abast, no les podem demostrar, creiem que són així, però realment no ho sabem. Llavors, jo el que intento és sempre doncs explicar les coses d'una manera molt, 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 molt propera, perquè realment de continguts en astrofísica i de com està de tots els elements de l'univers és que no ens podríem estar 10 anys fent xerrades, no acabaríem.
Escolta'm, l'Alexandre, bona nit, és un dels fundadors de l'associació Boca Foscant. Sempre fan moltíssimes coses, no pareu mai, Alexandre. Què esteu fent ara? Quins projectes teniu entre mans?
Mira, doncs ara, aquest 2017, que ara hem acabat, teníem un gran objectiu, que era treure un llibre disc. Mm-hmm. I al gener d'aquest 2018, segurament la setmana que ve, el portem a fàbrica i ja el tindrem preparat. I és un llibre disc d'un espectacle, l'últim espectacle que hem produït, que es diu 1100 i un estel, sí. I precisament va sobre astronomia popular. És un espectacle que combina explicacions de com veien les constel·lacions pagesos, pastors i mariners, i està imbrincat amb les cançons que es cantaven a camp, tonades de segar, cançons de verema, tonades amb referència a pastors, cançons de mariners. I arrel de crear l'espectacle vam dir, fem un pas més i elaborem aquest llibre disc. I ara és estarem ara aquests mesos arreu de Catalunya presentant-lo i molt contents amb aquesta proposta.
Home, doncs, escolta'm, ja t'emplaço que quan el tingueu presentat en tornem a parlar, eh? Vingueu a la ràdio i en parlem, que segurament serà molt interessant de descobrir-ho. Per tant, escolta'm, comenceu l'any bé, eh? Contents i amb projectes interessants, oi?
Sí, 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 molt contents.
Doncs escolta'm, Alexandre, moltíssimes gràcies avui per haver-nos acompanyat. Et deixem, que sabem que tens feina. Recordeu, avui a 7:45 del vespre al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, dels confins de l'univers a l'astronomia popular. És aquesta primera conferència del Fòrum Omnes del Museu Arxiu de Montblanc. Alexandre, gràcies, que vagi molt bé aquest vespre.
Vinga, a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Perfecte, ens apuntem aquesta proposta avui divendres a Montblanc, al Museu Comarcal.
Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bé, i ara sí que ja enfilem el darrer tram del programa, però abans també hi volem posar un apunt de cinema. Repassem la cartellera dels cinemes de la Conca de Barberà, a Montblanc, i a Vimbodí i Poblet. Quines són les pel·lícules que es podran veure, Josep Ardila, aquest cap de setmana?
Continguts en xarxa.
Bé, doncs el que fem és un repàs a les propostes cinematogràfiques d'estrenes, en aquest cas al nostre país.
Entre les estrenes d'aquesta setmana trobem dues candidates a aconseguir un premi Òscar. Call Me By Your Name és una pel·lícula italiana sobre el despertar sexual d'un adolescent, i Sin Amor, un thriller rus que parla de la desaparició del fill d'una parella en procés de divorci. I pels més menuts, una pel·lícula animada, La Rebelión de los Cuentos, basada en una novel·la de Roald Dahl.
¿Qué se hace por aquí?
Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche.
Parece divertido. Bueno, nos vemos.
A Call Me By Your Name, nominada a 3 Oscars, trobem l'Elio, un jove de 17 anys que passa l'estiu del 1983 a la casa de camp dels seus pares al nord d'Itàlia. Allà coneix el nou ajudant americà del seu pare, un home jove, segur de si mateix i atractiu. Així que avanci l'estiu, l'atracció entre tots dos es farà més intensa.
Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío.
Vienen a ver la casa. Arregla tu cuarto.
¿Por qué lo venden?
Nos divorciamos. ¡Pero vete de una puta vez! ¡No quiero verte más aquí! ¡Se acabó!
¡Este piso también es mío!
¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tendrás tu mitad! ¡Lárgate de esta casa de una vez!
També nominada als Premis Òscar, aquesta en la categoria de pel·lícula estrangera, Sin Amor és un impactant thriller de producció russa. Un matrimoni viu un divorci tempestuós i el principal afectat és el seu fill de 12 anys. Tot canvia quan el nen desapareix després de ser testimoni d'una de les terribles discussions de la parella.
¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no hablas?
¿Has olvidado decírmelo de mis grandes dientes? Bueno, no importa, querida amiga. Voy a comerte, digas lo que digas.
Acabem amb La Rebelión de los Cuentos. Es tracta d'una pel·lícula d'animació basada en una novel·la de l'escriptor Roald Dahl. El film recupera personatges i relats clàssics de la literatura infantil com la Caputxeta Vermella o Els Tres Porquets i els hi dona la volta per introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i molt actuals.
Bueno, la sangre de un truán.
Vamos, Cenicienta, pide un deseo.
Te lo concederé, es lo que toca.
I amb les propostes cinematogràfiques arribem al final del Punt de Mira d'aquest divendres 26 de gener. Marxem, ens acomiadem amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, que sonarà aquest dissabte al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí amb motiu de la Fira de Sant Vicenç. Aquestes són les propostes per aquests dies a la Conca de Barberà. Gaudeixin del cap de setmana i els que vinguin a l'Espluga també de la Fira de Sant Vicenç. Fins aviat!